Des del Centre d'Informació Transmet, tanquem la setmana aquest divendres amb possibles alteracions a les línies de Rodalies Renfe, perquè tot i que s'ha desconvocat la vaga de maquinistes i durant la jornada d'avui s'anirà normalitzant el servei, resta encara la convocada pel sindicat ferroviari, que afectarà el servei el dia d'avui i els propers 11 i 12 d'octubre entre les franges horàries de les 7 i les 9 del matí i després de la tarda des de les 6 fins a les 8. I pel que fa a la resta de la xarxa del transport públic de l'àrea de Barcelona, de moment podem parlar de normalitat i no destaquem més alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda d'aquest divendres, ja ho sabem, que es nota que és divendres i hi ha ganes de disfrutar del cap de setmana. Moment ara de l'entrevista de personatge, i avui ens acompanya una persona que ha dedicat gran part de la seva vida a l'advocacia. Actualment ja no exerceix com a advocat, però sí com a docent de dret a diferents universitats. També és un amant de la música i prova d'això és el seu programa radiofònic Música pel Record. Una persona que el coneix bé és el Jonathan Marín, que ja ens acompanya dels dos estudis del Prat Ràdio. Bona tarda, Jonathan, què tal?
Molt bona tarda, Sergio. Parlem d'una persona amb molt bagatge i que aquesta tarda descobrirem al Connectar. Ja tinc al meu costat el protagonista d'avui, en Esteban Regales. Molt bona tarda, Esteban.
Molt bona tarda.
Doncs, Jonathan, comencem pel principi. Esteban, vas néixer a Barcelona el 1952 i ets el mitjà de tres germans. Com recordes la teva infància?
Aviam, primer que tot us haig de dir que és que no sento pels cascos.
A veure si ara estem arreglant aquest tema. Ja estic, ara sí? Em sembla que ja sí que
ara, perfecte. Doncs bé, si he entès bé, em preguntàveu si era el 52, no? És el 51.
Sí, doncs ets el 51.
Sóc una miqueta...
He fet mal al calcó, Sergio. Culpa meva aquí.
Tot sigui això a la vida, mare meva. I sí que ens consta...
M'has fet una mica més vella.
Una mica, però per mesos estem parlant. Escolta, el que sí que... A veure si aquí no anem errats, que ets el mitjà de tres germans. Això sí, no?
Sí, senyor.
I escolta, com recordes la teva infància?
Bueno, la veritat és que entre els dos germans grans, que és la primera és ma germana, i el petit, doncs amb el petit personalment hi ha 11 anys de diferència, el qual vol dir que la meva infantesa la tinc més al costat, per raons evidents, de la meva germana, en aquest cas. Però bé, l'altre era pues, el petitet, era molts anys de diferència, per dir-ho així.
Tu has acabat fent dret, però em penso que tu en un principi tenies pensat una altra carrera, la medicina. Què va passar? Com vas fer aquest canvi d'orientació?
Bueno, la veritat és que això és fàcil d'explicar, però no curt. Aviam si m'explico amb una simplicitat. Crec que els hi passa a molta gent. Era una idea, almenys per mi, en el seu moment romàntica i vocacional, dedicar-me a la medicina. Tant és així, doncs, que tot el que és l'ensenyança elemental i superior la vaig fer en lletres i ciències per poder optar. Però, quan vaig fer a l'últim moment els cursos per ingressar a la facultat, que aleshores va ser el primer any que es va instaurar el famós COU, aleshores ens obligaven a fer una o dues assignatures del primer curs de carrera. Ja vaig tindre un magnífic doctor, que tinc un gran record d'ell, que de totes maneres era tan, diguéssim, cru des del punt de vista realista, doncs que ens va posar dues vegades a veure, no sé si heu estat al clínic aleshores, hi ha com unes cúpules que pots d'alguna manera veure les intervencions, i me'n recordo que a part de que em van tindre 6 mesos analitzant esputos per poder detectar doncs, les bactèries i els virus, i allò em va assentar com un tret. Després vaig estar present en una pancreondoctomia i bueno, hi ha altres coses que en definitiva van d'alguna manera canviar aquesta dèria. I en el seu moment, doncs, algú proper a la família em va dir, bueno, jo penso que hi ha més coses. Resulta que el centre en què estava, doncs, feien unes avaluacions de coeficient. I em van fer una i em van dir que jo estava dotat per fer lletres. Total, que una cosa i l'altra, al final vaig dir, doncs mira, tirem cap a lletres. Uh-huh. Aleshores, encara fer dret tenia moltes més sortides que ara, si es pot dir així. Uh-huh. I aquest va ser el motiu.
Fas la carrera de dret, però et vas casar molt jove, amb 24 anys, aquí no m'he equivocat, no? La data, 24?
Aviam, a l'any 74, no vull mentir, em vaig casar. O sigui, tenia 22 per 23, perquè sóc del mes de novembre.
Clar, tot això coincideix també una miqueta en un moment on també compagines aquest inici de carrera. Com ho vas fer per portar-ho tot bé, tant aquesta base familiar, o personal, podríem dir, com també a la teva part formativa?
Jo crec que això és...
Perquè la carrera de dret és complicada.
Una miqueta, a vegades. Però això em va vindre donat, m'explico. Era una època en què hi havia tres torns per estudiar la carrera. Matí, tarda i nit. Aleshores, jo ja treballava a l'aeroport, estava casat, i quan acabava els meus torns, el que anava, a les 7 de la tarda m'anava a la facultat, i de 7 a 10 a estudiar. Fins de setmana i nits, doncs també, lògicament. I així la vaig treure.
Uh-huh. I treus la carrera, fa 5 anys de pràctiques, i t'assabentes del teu primer judici, que ja és el que has de portar, 48 hores abans. Clar,
sí.
No t'ho esperaries, suposo que molts nervis en aquell moment de, ostres, que ara surto una miqueta a la plaça ja.
Nervis, i haig de dir, si sóc sincer, que en aquell moment em vaig quedar apatat. I m'explico, jo estava de passant amb un company que ja no viu, en Pau Descansi, i me'n recordo que estava amb ell una tarda, em crida i em diu, escolta, mira, que tal dia hi ha una vista, però no era amb un jutjat, perdoneu l'expressió, normal, era davant de l'audiència. I això em va suposar, doncs, una responsabilitat afegida. Aquells que companys i persones que en són de l'àmbit saben que el nivell d'exigència expositiva dintre d'un jutjat no és el mateix que dintre de l'audiència o del Tribunal Superior. Posaré un exemple molt ràpid. Jo me'n recordo aquella primera vista, doncs davant meu anava amb un company tan novell com jo, i puja a l'estrat i es posa els papers, i abans de que en comencés tot decidit, el president de la sala li va dir, senyor lletrat, en aquí no es ve a llegir, exposi els seus arguments. Aquell pobre company, que el tindrà tanta edat com jo, no veixis els colors de l'arcoiris, no? De l'art de Sant Martí, que se li van posar a la cara, de dir, ostres, m'han desmuntat el xiringuito. Quan em va tocar a mi, com era tan novell com el que pujava, jo me'n recordo que el primer que vaig fer és adreçar-me al president del tribunal i li vaig dir, perdó, senyoria, és la meva primera vista en aquest tribunal. I l'home, superamable, saps què em va dir? No et preocupis, noi, tots hem començat alguna vegada. Total, que em va dar tot de perles, no?
Perquè, clar, una persona com tu, que ha estat 40 anys dedicat, no, al dret, quines són les claus per ser un bon advocat? Què ha de tenir
un bon advocat? És molt difícil de dir, perquè hi ha diversos elements, però bàsicament, i que em perdonin aquells que tinguin millor criteri, jo penso que és vocació, que t'agradi, i sobretot ganes d'assumir, no personalment, sinó professionalment, els temes, aprofundir. I això et fa disfrutar. Uh-huh. I si t'especialitzes, molt més.
Uh-huh. La teva carrera professional també ha anat molt lligada, com comentaves, no, a l'aeroport del Prat, no? Quines eren les teves tasques aquí, no? Perquè et feies càrrec de l'assessoria pública de l'aeroport, no?
Sí, l'any... Perdoneu...
I pico.
Sí, 90 i poquets, perquè va haver-hi una transició, com em sap, entre el 89 i el 90, doncs després d'haver fet unes oposicions, que era jo funcionari del cos facultatiu superior aeronàutic, que no sé si avui dia existeix ja, perquè era dels organismes autònoms, doncs bé, vaig fer una altra oposició, i en aquesta segona oposició el que vaig sortir és com a lletrat, i la pròpia organització de l'empresa, perquè per mi la meva empresa és AENA, doncs va fer una organització en la qual va distribuir tota Espanya en zones, i a cada zona hi havia un lletrat. Jo no vull mentir ara si érem 9 o 10 en total per tots els aeroports. De fet, a mi em tocava amb algunes matèries tota Catalunya, Balears i el nord d'Àfrica, i a vegades substituïa doncs a companys amb altres zones, com podia ser Galícia, Andalusia, etc, etc. Cosa molt bona, perquè em va permetre conèixer Espanya perfectament i com funcionava cada puesto.
També una miqueta, doncs, per motius de treball, has viatjat per diferents punts del món, sobretot Sud-amèrica i Centroamèrica.
Sí.
Però em comentaves ara fora de micros, no? Em deies que, per exemple, de Brasil només coneixies l'aeroport, no?
Sí, és curiós. Té una explicació. L'any 89, això me'n recordo molt bé, em vaig incorporar a l'Institut Iberoamericà de Dret Aeronàutic Espacial i de l'Aviació Comercial. És una institució iberoamericana on s'aixopluen tots els països, lògicament, de Sud-amèrica, Centroamèrica, etc. I això em va produir, curiosament, diverses vegades el fet de que si tenia alguna reunió o teníem algun fet, Brasil és un gran país, és meravellós, molt maco, però té també les seves connotacions. I algunes reunions, doncs, arribava, me'n recordo del aeroport, no me'n recordo el nom del de Rio de Janeiro, tot el que arribaves després de 9 hores de viatge, que més o menys és el que hi ha, i feies el que tenies que fer, descansaves el mínim i te'n tornaves, no havies sortit de l'aeroport, i a vegades, com era per feina, doncs...
És el que hi ha.
És el que hi havia. Altres vegades no. Per exemple, per parlar de l'últim i anar de pressa, l'últim país que vaig anar, doncs, per una conferència convidats pel govern d'allà, va ser Mèxic, sobre una qüestió de contractació, i en allà, doncs, el viatge van ser 3 dies. Jo no li aconsello a ningú que se'n baixi a capital México DC i torni en 3 dies. Va ser una pallissa, però va ser preciós. Però
se va per bona, la passava per una miqueta no tan
la
bona.
La cadena creu.
Sí, sí.
El viatge fotut, però el que era l'experiència meravellosa, això sí.
Fem una mirada una miqueta més recent. Anem cap al 2013, Esteban, que és quan et jubiles com a advocat, i però tu et jubiles com a advocat, però segueixes com a docent a diferents universitats, com la UDIMA, la Universitat a Distància de Madrid. Com arribes a la docència? Per què decideixes seguir treballant d'alguna manera?
Doncs mira, això és una altra cosa molt curiosa i casual, com tota la vida. Jo estava a l'aeroport i en aquells anys, et parlo doncs dels anys 70, per dir uns, no hi havia cap puesto. Ja sabeu que aleshores tot estava sota jurisdicció militar. I això no és ni bon ni dolent, simplement vol dir que no tenies facilitat per aprendre o especialitzar-te en matèries que, com no tinguessis el boletí oficial de l'aire, no t'arribaven. No hi havia internet com ara, i aquí sabeu que a Catalunya comprar el BOE abans, fa 30 anys, no era tan difícil. A dia d'avui em sembla gairebé impossible si no subscribeixes al BOE, no? Per tant, això doncs provocava de que tinguessis que ser una mica autodidacta i sobretot escoltar molt. Jo vaig aprendre molt de la gent que em va acompanyar aleshores, perquè, com t'explicava, em sembla, abans, jo vaig estar en un departament en aquell temps que era d'operacions, que vulgarment es coneixia com tràfic, ara seria una mena de lo que llegiu de cops, per dir alguna cosa, i en allà doncs vaig tindre la gran experiència i la gran sort de tractar amb tripulacions, companyies, documentacions, qüestió fiscal, permisos de duana, que et preocupaves lògicament de controlar que es passessin, no? I allò et dona una experiència. D'això, doncs, després, lògicament, em vaig incorporar al Col·legi d'Advocats amb una comissió que hi ha de dret aeronàutic. I allà em vaig tindre la gran sorpresa de trobar alguns professionals com jo que també es preocupaven d'aquesta especialitat. Especialitat que avui dia no hi ha cap carrera que es dediqui a ensenyar-lo.
curiós.
Per tant, per tu, com a professor, entenc que l'experiència és importantíssima, no?, que es pugui transmetre als alumnes a aquest grau. És una peça clau, entenc, per tu.
Sí. Hi ha, avui dia hi ha graus universitaris. Jo, per exemple, els últims 5 anys abans de deixar la part contractual, diguem-ho així, de l'ensenyament, perquè s'ha d'entendre que alguns professionals, crec que estan els metges, nosaltres, doncs quan ens jubilem de la professió, se'ns permet, sempre i quan sigui en el caire docent, tindre intervencions. El que no podem tindre és cap mena de contracte, lògicament laboral, o que impliqui cotització. Però declarant els impostos no hi ha massa problema, perquè ja et dic, avui dia els pressupostos no estan per llançar. Però vamos, el cas és que et permet aquest ensenyament i fer aquesta activitat, que t'haig de dir que realment et comporta una gran satisfacció, francament.
Escolta, canviem una miqueta de tema, és una cosa que a mi em pica la curiositat. A mi m'han dit que tu tens tres fills, i jo volia preguntar, sí, si algun d'ells vol seguir els teus passos professionals.
És molt curiós això que em preguntes. Dic això perquè a vegades tothom veu a la televisió que surt papà, hijo i nieto, i tots tres fan el mateix.
Sí, molts pares, no? Volen una miqueta encaminar el seu fill a algú, que algú almenys sí, tira pel dret, no?
Jo confesso que vaig tindre la mateixa tentació, però mai vaig influir en aquest aspecte. Jo tinc el fill gran, que està llicenciat en biologia i treballa, lògicament. Tinc la petita, que és llicenciada, hi ha uns màsters i no sé quantes coses més, en psicologia, i tinc la del mig, la mitjana, que, doncs, bueno, treballa i que és molt espavilada. Però vull dir que en cap cas vaig intentar, menteixo, hi ha una cosa que vaig intentar inculcar als dos que eren llicenciats, i és que fessin doctorat. Però el doctorat, que molta gent, doncs, el rebutja, jo penso que és fonamental per aprofundir en el coneixement, si més no.
I que tu, si no m'equivoco, et vas jubilar o a punt de jubilar-te i el vas fer, no?
No, el vaig fer abans. Jo, a l'any 88, perdoneu l'exactitud, 88, penso, jo vaig fer el doctorat, tots els cursos, que me'n recordo que vaig fer més crèdits dels que demanaven, precisament per no trobar-me tallat després. Uh-huh. I vaig fer el doctorat, però la tesi doctoral no la vaig fer fins que em vaig jubilar. I aleshores em va servir, perquè resulta, bueno, i dic perquè és veritat, vull dir que no penso que ningú es pugui donar per al·ludit, no hi havia ningú que volgués corregir la meva tesis a l'edifici central de la universitat. No per cap cosa personal, lògicament, sinó simplement perquè no hi havia especialistes de la matèria.
Clar.
Senzilla raó. I vaig tindre que anar aleshores, perdó, a la Universitat Autònoma. I allà vaig trobar, a la càtedra de mercantil, una gent que em va aixoplugar, i en allà vaig poder, després de donar classe i estar en el seminari, doncs llegir la meva tesis.
Esteban, parlem ara de la teva vessant radiofònica, podríem dir, no?, del programa de ràdio, de música, que fas aquí al ràdio. Com arribes a aquest mitjà?
A la ràdio? Bueno, jo la coneixia, la ràdio, de fa molts anys, per dos motius. Mira, una, perquè de casualitat vaig conèixer, no sé si us sonarà, però hi havia una institució que desconec ara mateix si existeix o no, francament, que em perdonin, que era la EMUC, que era una entitat d'emissores municipals. Et sona?
A mi no. No sé si el Sergio li sona, a mi no.
Bueno, el cas no té més importància que el fet de que eren els començaments, i aleshores eren molt restringides obtindre les llicències d'emissora. I me'n recordo que en un tema, un debat que es va fer a Ràdio Olesa, doncs vam fer un sobre altre tema, i a partir d'aquí van anar sortint diferents emissores. Amb el que fa a ràdio, a Prat Ràdio, doncs haig de dir que, bueno, el medi no m'era aliè, i va haver-hi una figura per mi cabdal i que em va influir molt, que era en Carlos González, i ha desaparegut, malauradament. Aquest home, un bon dia, ell sabia de la meva afició a la música i coneixia, doncs, que era una persona gairebé et diria maniàtica de col·leccionar vinils dels anys que t'apunt. I molt bé, un dia em va dir: escolta, mira, jo estic fent aquest programa, perquè no vens i m'ajudes i parlem allà i muntem una miqueta això? I així vam començar. No vull mentir, perquè no me'n recordo si vam estar una temporada o dos. Malauradament, el Carles, que el nano coneix també, el nano és el company que està ara amb lo del tango, Doncs bé, el cas és que, malauradament, com dic, va agafar una malaltia dolenta, era inoperable, i bé, no vull mentir, si va ser als 2 anys, va morir. En aquí, que això és pues, la segona casa meva, no? Ja portem, pues, deixa'm mentir-te, perquè a l'edat fantaseixem molt amb els anys, però penso que són 14 anys com a mínim que estem per aquí, i érem una família com ara, i em vaig trobant gent com per exemple la Laura Quinto, i bé, va anar a suar perquè un bon dia el, com es deia, l'Òscar es deia?
Òscar Sánchez?
Sí, em sembla que
l'antic director d'aquí de la ràdio.
Un dia, tampoc sense preguntar-me, va donar per sentat que jo seguiria. I jo vaig dir, però bueno, jo disfruto, m'agrada la companyia, m'agrada la gent, per què no? I vaig veure una oportunitat, a més, de fer una mena de difusió de la música de fa mig segle.
La música ha estat molt important, no?, per tu, suposo, durant la teva vida. Per què?
Sempre. No t'ho sabria dir, però bueno, ara que no m'escolta ningú, i molt ràpidament et diré que era de petit, me'n recordo els primers anys d'estudiant, tu et pots creure que em passava les classes, t'ha deixat música, i a vegades, clar, no m'enterava del que parlaven, lògicament. No sé si això té res a veure, però de sempre. I estudiant, ara no tant, em costa més tindre soroll, però estudiava música. Això sí, escollida, perquè no em distregués. No sé si t'has donat de que si escoltes música que ja coneixes, pots perfectament deixar d'estar pendent d'ella.
No he posat en pràctica, almenys jo, eh?
Ah, jo ho feia així, i llavors, com ja la coneixia i la tenia enllatada, doncs tenia soroll, i el soroll no em permetia distreure'm. Mm-hmm. I, bueno, i sempre ha sigut així.
I aprofitant ara que parlem d'aquest programa de Músiques pel Record, Esteban, què hi podem trobar en aquest espai? Una mica d'autopromo ara, eh?
Sí, bueno, no està malament. No està malament. Mireu, sincerament, sense cap ànim de res, i amb tota la humilitat, el que sempre hem pretès des del primer moment, sobretot, és comunicar la importància que pot arribar a tindre la música, terapèutica, humanament, des del punt de vista afectiu, i sobretot del record. Primer això, en segon lloc, explicar quina ha estat l'evolució, que no és petita, des dels anys 50 finals o principis dels 60 fins ara, al segle XXI. Hi ha hagut una evolució terrible. Tant és així que els que pertanyem a una generació anterior ens hi trobem moltes vegades en què la música ens costa comprendre-la. La música s'ha d'escoltar i t'ha d'arribar. I perquè t'arribi l'has d'entendre i comprendre. Això és una opinió molt personal. Però bé, i el que pretenc és que s'arribi a comprendre una mica. I a vegades es comprèn i es coneix mitjançant el coneixement també dels intèrprets i de l'època. Si jo et poso tu una cançó de l'any 59, avui em dius, ets un caspós, ets un carca. Però en el seu moment, aquella música, allò que parles, té un sentit, va tindre un missatge, i la gent no solament ho va entendre, sinó que ho va viure. I, de fet, la música és viure el moment present, tenint en compte el passat. Així resumit, perdoneu, crec que és això.
Sí, sí, i escolta, tens algun gènere musical predilecte?
Bueno, ara m'has fotut.
Ah, gol.
Home, sí, evidentment. Jo, si us dic que tinc una música per cada moment d'estat d'ànim, no us estranyi. Quan estic, per exemple, intentant centrar-me pues, en el tema de classes, escriure el que sigui, doncs normalment escolto música clàssica. I si música clàssica, lògicament, que estigui a l'abast del meu enteniment, perquè hi ha música i música, no? Però els clàssics, sobretot. Però si estic en un moment, potser, de certa depressió, doncs m'encanta escoltar cantants dels anys 60 de to melòdic. I si estic més o menys allò de dir necessito un matar el temps, doncs poso una música que algú se n'enriurà, però és cert que dintre del marge d'edat és més marxosa, diguéssim, no? Per entendre'ns. Per exemple, hi ha un conjunt que em va sorprendre perquè és posterior als anys 60, però que és increïble com tocaven amb un estil dels anys 60, i segur que coneixeu tots,
que són
els Eagles.
Home, i tant.
Sí. No sé cançons, però el grup el conec.
Hotel California.
Ah, vale, ja està, amb això ja sí.
I llavors dius, bueno, pues, bueno, la línia d'alguna manera no fa això. Mm-hmm. I aquest és el tarannà. I esperem que per molts anys, si Déu vol.
Aquesta entrevista l'acabarem amb música, però jo vull fer un parèntesis. Tens algunes altres aficions o com t'agrada ocupar el teu temps?
Ai, Déu meu. Mira, és que, de veritat, sóc un enamorat del maquetisme. Faig maquetes d'avió. M'encanta, doncs, faig articles per diversos puestos, a Madrid i fora d'allà. A més, tinc una gran afició, això sí, per al dibuix, per exemple, és una cosa que m'encanta, i, bueno, la música ja l'has dita, no? Quan no sé res a fer, per exemple, que em trobo sol perquè he viatjat o tal, la meva malaltia és tindre o disposar d'un quadern i d'un llàpid.
I dibuixes alguna cosa, alguna temàtica en concret? Perquè de maquetes ja estic veient que tires pels avions, tema aeronàutic. Sí, sí. No sé si en els dibuix també.
No. L'aeronàutica està molt bé per moltíssims aspectes, però i en el dibuix és molt maco. Però en el carbonet i el que és centrar-lo, doncs és molt més complicat. Almenys a mi no m'ha donat. Temàtica, sí, n'hi ha dos, que a més, si fos aquí, estigués un psiquiatre, segur que en feia un dibuix de seguida. M'encanta, doncs, fer natures. Natures amb els que intervinguin, per exemple, determinats tipus d'arbre, paisatges, coses d'aquí. I una cosa curiosa, que secreta, per favor. Tinc una mena de dèria, a vegades, sobretot quan estava en un hotel i comprava el llàpid, em posava a dibuixar per fer estampes en les que hi ha braus i toreros.
Mm. Ah.
Però, bueno, evidentment no puc posar a cap d'això, galeria, no?
Bueno, això, però, bueno, això mai se sap, això mai se sap.
Escolta, home, si d'aquí 200 anys...
A veure, nosaltres sempre acabem la conversa amb el personatge del dia amb música i demanem al nostre convidat que ens digui quina música vol sentir. Esteban, tu quina música has triat avui?
Bueno, jo he escollit un títol i una cançó que per mi representa, doncs, com, mira, sembla que sigui un repetir el que hem dit abans, un ahir i un present. Un ahir perquè em recorda amb una persona que ja hem citat i que quan va traspassar, doncs li vam dedicar en el Planeta Prat, que aleshores fèiem el programa des d'allà, que és l'intèrprete Salvatore Adamo, i que el títol és La vie comme le passe. És una cançó que el que ve a reflectir precisament és el fet aquest, que la vida passa i que els fets que nosaltres puguem fer cada dia, doncs l'únic que fan al decurs del temps és plasmar si hem pogut deixar una empremta que ha valgut la pena. Jo, francament, i amb això acabo, us haig de dir que estic content de lo que he viscut, però no satisfet. Per què? Perquè penso que hagués pogut fer molt més.
Ambiciós.
Però, bueno, no, ambició no, és simplement és una necessitat que no se sap explicar, perquè no sóc milionari ni tinc un Lamborghini. Però, bueno, doncs, així anem tirant.
Esteban, en fi, un gustàs sentir-te parlar sobre la teva trajectòria vital i professional. Ha estat tot un plaer tenir-te avui aquí al Connectats. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per aquesta finestra, que per mi, doncs mira, és un plaer de poder parlar amb amics i companys.
El plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
El plaer és nostre. I Jonathan, també a tu. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Fins la propera. Una abraçada.
Oh, prends la vie comme elle passe, en gardant une petite place pour tes rêves bien au chaud. Et si le malheur te fait face pour graver sa dédicace dans ton âme et sur ta peau, alors prends-le de haut. Paraît plus beau prends la vie comme elle passe. Et si parfois ton angoisse prend les couleurs du dégoût, tiens bon, va jusqu'au bout. Même si le monde est fou, mais oui, va jusqu'au bout. Dis-toi que malgré tout, aussi mal que la vie te fasse, il viendra l'instant de grâce qui fera qu'elle vaudra le coup. Oui, ta vie vaudra le coup. La vie vaut toujours le
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 7 minuts de 6:15 de la tarda. Hem passat l'equador d'aquest Connectats d'aquest divendres i ara toca la secció d'esports. Analitzem el moment del primer equip masculí del Centre d'Esports Sabadell, que es troba a nivell esportiu en posicions de descens a la categoria primera de la Real Federació Espanyola, però en canvi el club està vivint un gran èxit social, superant els 5.000 socis, després de deixar enrere els períodes més convulsos com a entitat. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Doncs a poques hores del següent partit del Sabadell per continuar aquest camí que ha de córrer per la divisió actual, volem que ens en faci 5 cèntims el nostre company de la redacció d'Esports, el Pau Vituri. Bona tarda.
Què tal, Pau? Com estem?
Doncs bé, amb una mica amb l'expectativa, no?, amb aquesta dualitat que comentàvem. D'una banda, estem patint una crisi esportiva, li podem dir així, de resultats. Precisament tu has estat l'encarregat avui d'escoltar les explicacions del tècnic en la roda de premsa postpartit, d'Antonio Hidalgo. Què ha dit?
Mira, doncs ha estat una setmana molt moguda aquí a Sabadell, perquè al final, després de l'últim partit contra el Villarreal B, es van escoltar càntics d'una part de la grada, Hidalgo vete ya, per tant demanant el cap de l'entrenador. Per tant, quan passen aquestes coses saps que el seu càrrec està en seriós dubte. Però dilluns vam tenir programa aquí a Ràdio Sabadell, Tribuna Preferent, el president va sortir a defensar-lo. Dimarts va venir el porter del Sabadell, Quique Rollo, aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, va sortir a defensar-lo també. Dimecres, roda de premsa d'un jugador del Sabadell, Jacobo González, dient que estaven a mort amb l'entrenador. I ahir, al vespre, hi havia... Festa de l'Esport de Sabadell, on es va guardonar el Centre d'Esport Sabadell com a millor entitat dels dos últims anys, gràcies a l'ascens de Marbella, i en el discurs el president va tornar a dir que si li havien donat el premi al Sabadell era gràcies a la figura d'Antonio Hidalgo, de l'entrenador. Per tant, les coses claríssimes. Avui ha sortit amb un discurs, amb un to fort, amb, fins i tot alegre, diria jo, reconfortat, perquè bé, totes les declaracions que han sortit durant la setmana han anat en una mateixa direcció. I és una persona que els qui el coneixem sabem que treball i implicació no li faltarà. Per tant, ara falta allò que diem sempre, que la piloteta maleïda acabi d'entrar i que aquesta situació al Centre d'Esports Sabadell doncs pugui ser una mica més, que les aigües puguin baixar una mica més calmades, la veritat.
Clar, deies aquest suport del president Esteve Calzada, que al final és el que firma no aquestes decisions, però com massa sovint passa en el món de l'esport, no només es depèn de que la pilota entri o no, sinó que a vegades aquests crits, aquest malestar, que no dic que estigui bé ni malament, vull dir que cadascú viu de la seva manera, potser tenen més a veure amb els estats d'ànims que no amb qüestions de joc, tàctiques o del que pugui apuntar una mica que pugui acabar fent l'equip esportivament.
És que al final... La trajectòria d'Antonio Hidalgo aquí al Sabadell ha estat el yin i el yang. absolutament, eh? Perquè és un exjugador del Centre d'Esports Sabadell que arriba en el seu dia a 7 jornades per acabar la Lliga, amb l'equip abocat al descens a tercera divisió, salva l'equip a l'última jornada, la temporada següent, la de la pandèmia, puja l'equip a segona divisió, l'any passat no manté la categoria i enguany no comencen bé les coses. Per tant, és una autèntica muntanya russa. Sí que és cert que el tarannà dels dirigents del Sabadell, des de que van arribar, en aquest cas, la Junta de Calçada fa 4 anys, ha estat molt clara i molt, molt marcada. Les decisions no es prenen en calent, i això ho han dit 1, 2, 3 i 50 vegades, i no van prendre aquestes decisions en calent la temporada passada, quan l'equip va baixar de categoria, que ja saps què passa, Pau, que al final la corda es talla pel cantó més fàcil i més dèbil, i en aquest cas és la de l'entrenador. Van deixar molt clar que volien que Antoni Hidalgo seguís sent l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell. I clar, al final, el problema d'enguany és que arrossegues aquesta motxilla de l'any passat. Si haguessis començat amb 6 partits sense guanyar i entrenador nou, doncs mira, segurament tindries una mica més de paciència. Però arrosseguem aquesta motxilla de l'any passat. Però bé, el discurs de Calçada sempre ha estat de cohesió i confiança absoluta i total en la figura de l'entrenador. Evidentment, totes parts han dit que hi ha la bona relació suficient com per, si les coses no segueixen així, doncs asseure's com persones adultes i dir, escolta, això no funciona, necessitem un canvi.
Parlem una mica de la crisi de resultats. No sé si això també és una crisi de joc. Ho dic pensant també perquè, ara repassant els capítols que estaves dient, m'he recordat que, clar, si no recordo malament, i em corregiràs tu, em sembla que Esteve Calçada havia dit que el projecte de pujar a la segona A era de 3 anys i s'havia assolit pràcticament a la primera intentona. Potser llavors podia haver-hi una part de la gent que pensés, bé, doncs hi tornem ja, no? Si acabem de baixar, hauríem de tornar-hi ja. Però a la llarga, tot això crec que depèn d'uns calendaris que també juguen molt a la contra per poder fer planificació esportiva i aquesta feina que li correspon a l'entrenador quan ja està tot fet, no? Mentre, si no, has d'anar treballant doncs amb el que tens, amb el que no t'ha arribat, amb no saber encara on serem, que és una situació bastant complexa.
És que al final aquí és un còctel de molts factors que juguen en contra del Centre d'Esports Sabadell. D'una banda, el fet d'haver acabat la Lliga la temporada passada, segona divisió, més tard que els equips que formen enguany aquesta primera ref, aquesta primera de la federació que se li diu. Per tant, tens menys marge a l'hora de planificar la plantilla. Això per començar. Clar, estem parlant d'una plantilla on només segueixen 5 jugadors de la temporada passada. Això és que has introduït 15, 16 jugadors nous, 15 fitxatges. Clar, tu necessites un temps per engranar les peces. Ni el millor dels equips de la història es va fer en un dia. Però, clar, no hi ha paciència. Vull dir, és que al final és una dualitat d'aquesta urgència també, o del que li ha costat al club de tornar a segona divisió, de només haver gaudit durant una temporada, d'ara tornar a baixar i pensar quan serem capaços novament de tornar a pujar a segona divisió. Perquè, clar, les condicions econòmiques, no ens enganyem. Un club de futbol és sostenible a primera i a segona divisió. A partir d'aquestes categories estàs posant diners a fons perdut. És molt difícil trobar un club que s'autofinanciï a partir de l'antiga segona B o ara a primera de la federació. De fet, és un dels objectius que va dir Calçada l'altre dia aquí a Ràdio Sabadell, que la idea del club és, en un possible futur, arribar a autofinançar-se. Com? Doncs amb aquesta aportació econòmica dels 5.000 socis, xifra històrica a Sabadell aquesta temporada, patrocinadors com el que han trobat a la samarreta aquesta temporada. Bé, és l'objectiu, però hi ha una diferència tan abismal a nivell econòmic entre segona divisió i primera ref, que clar, s'uneixen aquestes urgències de voler tornar. I tot plegat, tot aquest còctel de coses que he explicat ara, és explosiu, no saps per on et pot sortir.
Ara ja anirem, perquè vull parlar d'aquests 5.000 socis i d'una mica de la part positiva, no? De la cara bonica de la moneda, però per matar el tema aquest de la part esportiva i del joc. En línies generals, com podríem analitzar el moment de l'equip? Sòlid a darrere, falta de gol davant, quines línies mestres esbossaries?
Mira, ho has dit tu mateix. Vull dir, al final aquí el Sabadell està pecant en aquest inici de temporada de no marcar. de no fer-li un gol ni a l'arc de Sant Martí, com se sol dir col·loquialment, de dur en 6 partits només 2 gols. És un bagatge molt, molt, molt pobre, quan a més ha fet una aposta important per jugadors de renom i jugadors que havien estat a segona divisió la temporada passada. A darrere el Sabadell està gairebé impecable. És que, de fet, el porter és el segon menys golejat del grup. Només va haver-hi un dia contra el Barça B que l'equip es va desfer defensivament, va perdre 1-3. La resta de dies, estem parlant de 5 jornades de 6, l'equip al darrere ha estat impecable. Alguna errada puntual, evidentment, però en línies generals el treball col·lectiu és magnífic. Al davant, aquí està el quid de la qüestió. Tant de bo tinguéssim una solució. De fet, l'equip està jugant bé, està generant, no està sent inferior a cap rival, però quan arriba l'últim terç del camp, se li fonen els ploms i no hi ha manera de fer gols. I un apunt d'aquesta setmana al Sabadell és que el dimecres la roda de premsa va anar una hora més tard i ens vam assabentar, i de fet ens hem assabentat avui, el motiu real, que és que va haver-hi una trobada a la sala de premsa entre l'entrenador i els jugadors d'atac, però no perquè l'entrenador fes una sessió de vídeo, un sermó, una xerrada o el que sigui. No, eren els propis jugadors els qui debatien, els qui parlaven, i l'entrenador escoltava. I, de fet, avui Antonio Hidalgo ha dit que va ser força profitós. Aviam si s'acaba plasmant aquest dissabte.
Parla'ns d'aquest partit de dissabte. Contra qui i amb quina expectativa?
Estic de Tarragona, duel català, duel de clàssics catalans, demà a les 7 de la tarda. De fet, el partit s'havia de jugar a les 5 i finalment s'han endarrerit 2 hores perquè la tele qui paga mana. I Esport 3 ha decidit fer un partit, o ha decidit retransmetre un partit de la Lliga Iberdrola femenina entre l'Atlético de Madrid i el Barça. Això ha fet que el partit del Sabadell s'endarrereixi a les 7 de la tarda i al final, com dèiem, es podrà veure per Esport 3. És un partit maco, la veritat. Un nàstic Sabadell feia una dècada que no n'hi havia en Lliga, per tant, és un partit bonic de veure, un partit atractiu, entre dos equips amb aspiracions similars d'estar a dalt de la classificació. De moment qui les està complint és el Nàstic, perquè du 10 punts de 18 i a més amb una trajectòria molt, molt marcada. Ha jugat 3 partits a casa, ha guanyat tots 3, ha jugat 3 partits a fora, n'ha perdut 2 i ha empatat 1. Per tant, a casa molt bé, fora de casa la cosa ja no rutlla tan bé. Veurem, perquè el Sabadell tampoc ha perdut fora de casa. En aquesta mala ratxa que dèiem, són 3 partits lluny de la nova Creu Alta, 3 empats. Per tant, veurem com va aquest partit. A priori es presenta molt igualat.
Algun ex, no? Recordo, del Sabadell, per allà a Tarragona?
Sí, 2. I, de fet, en teoria no jugaran demà. Un és Pol Ballesteros, el jugador que va marcar la salvació d'Olot ara fa uns quants... Bé, el que deia abans de quan va arribar Antonio Hidalgo, va fer el doplet aquell dia, i no hi serà perquè té una lesió als isquiotibials. L'altre és Edgar Hernández, davanter les últimes temporades, la temporada passada, sense anar més lluny, que va patir en l'últim partit a Andorra un esquinç de grau 1 al genoll. Un podria pensar, home, un esquinç de grau 1, malament, ha de ser baixa. Doncs, espera't, perquè està dient que ell vol jugar sí o sí contra el Sabadell i està apurant a veure si, no sé si és una maniobra de distracció per despistar el Sabadell o què, però ell diu que volia jugar contra el seu ex-equip.
Que no sortia a xutar aquelles faltes a lo Messi que es va cascar durant l'ascens.
Va haver-hi una època que va ser increïble, és que dèiem que era el Messi del Sabadell amb les faltes, vull dir, va encadenar, no sé si un o dos mesos de competició, que crec que va fer 3 o 4 gols de falta, que fora conyes, que en un jugador de segona B en aquella època és super, super complicat de trobar.
I tant. Escolta, deixem de parlar una mica del moment esportiu, d'allò del que sigui pilotat entra o no. El que sí que han entrat són 5.000 persones que s'han volgut fer sòcies del Sabadell.
Això és una autèntica borrada. Estem parlant, per posar en context a la gent, que el Sabadell en els últims anys no passava de tenir 3.000, en el millor dels casos, 2.000 socis. Ja no t'estic parlant d'èpoques més fosques, que costava la vida fer aquests 2.000 socis. Per tant, assolir els 5.000 és una de les fites més destacades de la Junta en aquests 4 anys que porta aquí a Sabadell. Aquí, per mi, se li sumen molts factors. D'una banda, que la gent pot tornar als estadis després d'un any de pandèmia, i això és un factor clau, hi ha moltes ganes de tornar al terreny de joc, que el Sabadell ha fet preus populars. El carnet més assequible per un adult són 95 euros, que un pot pensar, 95 euros, però clar, si divideixes entre els 19 partits més potser algun de Copa del Rei, 20 partits, pel cap baix, doncs et surt a, què? A, no arriba a 5 euros al partit, per tant són preus molt i molt assumibles. I també s'ha fet una campanya de màrqueting prou potent aquí a la ciutat de Sabadell. Jo feia anys que tampoc no la recordava. Autobusos de la ciutat, marquesines, amb aquesta imatge promocional de la campanya de socis. Per tant, s'uneix aquest factor, aquest tot el treball social que ha anat fent la Junta en els últims anys, està donant els seus fruits, i és una passada tenir aquests 5.000 socis. Jo és que no recordo. Mira que fa anys que segueixo el Sabadell, però és que de fet no ningú tenia... Jo ara diré, és una batalla també, jo soc de l'any 90, i el club té registres de socis des de l'any 90. Els més vells de la zona diuen que als anys 80, quan el Sabadell estava a primera divisió, hi havia hagut entrades, perquè no es comptabilitzaven llavors els socis, però hi havia entrades de 6.000 persones, 6.500 persones. Però des d'aquell registres, l'any 90, mai s'havien assolit aquests 5.000 socis. Per tant, és una molt, molt, molt bona xifra.
De la mateixa manera que algú podria demanar confiança amb l'entrenador, recordo també que quan ho va dir el president, no, de no, i ens marquem la fita de 5.000, jo entre ells vaig pensar, bueno...
I jo també, vaig pensar, impossible, en una ciutat com Sabadell, que sí, 200.000 habitants, però que gira l'esquena al club, molt difícil, dic, els 2.000, 3.000 de sempre, fidels, doncs no. I a mi, jo tinc casos, per exemple, de família, de gent que s'ha fet... de famílies que s'han fet socis del Sabadell aquesta temporada. És espectacular, la veritat. Ara falta que es traslladi el camp amb bones entrades, perquè de moment, clar, si et posen els dos últims, l'últim partit i el següent en divendres a les 7 de la tarda, home, la gent està treballant divendres a les 7, i això afecta.
Així i tot, a nivell pressupostari, explica'ns la importància d'això, perquè, per exemple, això que comentaves abans, que fora del futbol professional és molt difícil mantenir un club. Sí que hi ha exemples d'altres equips que crec que també han baixat, d'altres clubs, per ser més precisos, que sí que tenen unes masses socials que fan aquesta aportació econòmica suficient per subsistir.
Dos casos, sobretot el Castellón, que ha trencat rècords de socis fins i tot a tercera divisió. Estem parlant de més de 10.000 socis cada any. I l'Albacete, també, que és un dels històrics que ha baixat aquesta temporada. És que les matemàtiques són molt clares, i tu poses 10.000 socis a, què sé jo, a una mitjana de 100 euros, doncs estem parlant d'un milió d'euros. Per tant, blanco i en botella, com se'n diu en castellà. I aquí ve el concepte d'autofinançament que deia Calzada l'altre dia. I no, el futbol no és una ciència matemàtica, és a dir, tenir el millor pressupost no et garanteix mirar què li està passant al Sabadell, precisament. Doncs està allà dalt, però sí que... compres més, doncs això, més loteria perquè t'acabi tocant la grossa i puguis pujar de categoria.
Pau Vitori, moltes gràcies.
A tu, Pau.
Tant de bo la pròxima setmana us puguem explicar aquesta victòria tan desitjada del Sabadell.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
I rematem la segona hora del Connectats amb musiqueta. Parlem de Sense Sal, que no s'atura pel que fa a la seva producció de cançons, i l'any 2018 va engegar una iniciativa ben curiosa. El grup terrassenc, a través d'una crida per les xarxes socials, va demanar als seus seguidors que anessin deixant comentaris. Comentaris amb una frase que tingués sentit amb l'anterior. L'objectiu era crear una cançó participativa. La cançó Cantem els vostres comentaris es va presentar en societat a través d'un videoclip. Sense Sal van sortejar un ukelele signat entre tots els participants. Avui tanquem el repàs sobre la trajectòria d'aquest grup agarenc escoltant precisament aquest tema.
S'haurà acabat, volaré com un ocell que mai no ha après a volar. Els petits detalls que et fan gran la vida, seré feliç com mai abans. Buscant l'encant a caure i a tornar-se a aixecar, i els petits records que et fan viure, l'avui i el demà, que ens farà caminar, que ens farà cantar, que
ens farà somiar.
Mai no ens podran frenar. Que es pari el temps a l'univers, s'ha acabat la reflexió, ara tota acció. Som rebels que es poden complir, donar la volta a la truita, formar part de la lluita.
Dibuixar sempre lliures de complexes,
aquests que a vegades no et deixen veure,
fins que veuré els teus ulls
a lluna plena, i cantarem tota la nit fent sentir el nostre crit.
Com un ratpenat de peus penjat, et miro cap per avall i et vull proposar un ball.
Tots tenim tres portes,
com les tortugues i les marmotes.
Moments que disfrutes són els records més enguardats.
Imagina escalar l'oceà,
perquè quan fas el que sents, vius el que vols.
Que ressonin les campanes de la nostra llibertat.
Crida i canta, que aquell qui canta els seus mals espanta.
També crida, que estarem junts tota la vida.
Que duri tan poc com el petó més llarg del món. Que es pari el temps a l'univers, s'ha acabat la reflexió, ara toca acció. Som-hi rebels que es poden complir, donar la volta a la truita, formar part de la lluita.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del Parc Agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
¿Tens un comercio al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Són les 6.
Serveis informatius. Al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. El sindicat majoritari de maquinistes, el SEMAF, ha desconvocat la vaga de Renfe des d'avui divendres a les portes del pont del Pilar i coincidint amb el cinquè dia d'aturades. Sindicat i empresa han arribat a un acord per recuperar el servei que es prestava abans de la pandèmia, segons assenyala el SEMAF en un comunicat. Les raons que hi havia darrere de les aturades són la supressió de connexions ferroviàries, la manca de personal i la degradació de les instal·lacions, així com el possible traspàs de competències al govern català. Durant les 5 jornades de protesta s'han hagut d'anul·lar centenars de trens per l'incompliment dels serveis mínims. Malgrat la desconvocatòria del SEMAF, si es mantenen les aturades del sindicat ferroviari, que és minoritari, amb aturades per franges horàries, de 7 a 9 del matí i de 6 a 8 de la tarda, tant avui com dilluns i dimarts. L'oci nocturn ja ha pogut reobrir per primer cop en gairebé 18 mesos amb un 70% de l'aforament. Bars musicals i discoteques funcionen de manera molt semblant abans de la pandèmia, excepte que per entrar-hi s'ha de mostrar el denominat passaport Covid o una prova PCR d'antígens negativa feta a alguna farmàcia homologada per garantir que el resultat queda registrat a La Meva Salut. Així mateix ho va confirmar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També cal portar mascareta sempre que no s'estigui consumint. En el cas dels bars musicals poden obrir fins 2:45 entre setmana i les 3 de la matinada en cap de setmana i vigílies de festius. Les discoteques encara poden allargar fins les 5 i les 6 respectivament.
Esports.
Aquest cap de setmana ja estaran en competició totes les categories esportives. Arrenca l'Aleport demà dissabte pel Club Bàsquet Prat, que rebrà el Palència al pavelló Joan Busquets en la primera jornada de Lliga. Un Prat que ha tancat la pretemporada amb 5 victòries i una derrota, mentre que el conjunt lleonès també ha jugat 6 partits de preparació amb 4 victòries i 2 derrotes contra Cantàbria i Valladolid. El Prat està pendent de la recuperació del capità Marc Blanc, que molt probablement no arribarà a l'inici de Lliga, i també de jugadors vinculats com Maró Donca Gelmanis, que fins demà mateix no se sabrà si poden estar disponibles. Prat i Palència s'enfrontaran demà a partir d'un 6:15 de la tarda al Joan Busquets. En futbol, la sisena jornada de la segona federació deixarà la visita de l'EGE al municipal Sagnier per enfrontar-se a l'associació esportiva Prat. Un Prat que busca seguir amb el ple de victòries a casa on du 2 en 2 partits jugats contra Espanyol B i Terrassa. Davant tindrà un EGE que és penúltim amb 2 punts, 2 empats davant Huesca B i el Numancia el passat cap de setmana. El partit entre el Prat i l'Egea es veuran les cares diumenge a les 12 al Sagnier. I de la resta de competicions del cap de setmana destaca l'inici del campionat de Lliga a la segona catalana femenina. Enguany el grup 3 i competirà el femení de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, que visitaran la primera jornada a la penya barcelonista de Sant Vicenç dels Horts. Doncs això és tot. De moment tornem amb l'informatiu vespre al punt de les 7.
I 4 minuts. Comença la tercera i última hora d'aquest Connectats d'aquest divendres, ja fa olor de cap de setmana. I com sempre, en aquest punt horari, a partir de les 6, el que fem és sortir al carrer per veure què s'hi cou als carrers dels territoris que fan possible aquest espai radiofònic. Avui ens toca aquí a Sant Cugat veure què passa, i és que Fridays for Future ha tornat avui als carrers amb una manifestació que ha començat ara fa poquet a la plaça de Lluís Millet, a la plaça de l'estació dels ferrocarrils. El grup ecologista protesta juvenil que fa 2 anys que actua aquí a Sant Cugat farà protestes una altra vegada cada 15 dies per defensar el clima i un model de ciutat més verd i sostenible. Connectem ara mateix amb la manifestació per copsar l'ambient que s'hi respira. Allà tenim el company de Cugat Media, Gerard Casado. Gerard, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergio. Em trobo aquí davant de l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat, a la plaça Lluís Millet, on s'està celebrant la manifestació de Fridays for Future, que ha començat ara farà mitja hora.
Fantàstic.
Em trobo juntament amb la Clara, una de les portaveus i organitzadora de l'event, que ens respondrà unes preguntetes. Bona tarda, Clara.
Bona tarda.
Com ha estat la tornada a les mobilitzacions després d'aquesta parada, d'aquest gairebé un any d'aturada i d'aquestes dinàmiques que heu impulsat a les aules?
Doncs bé, ara és la nostra primera manifestació, així que tampoc teníem grans expectatives, perquè tot i que fem difusió és la primera després de molt de temps, així que també costa arribar a tothom. Així que avui som poquets, molt menys que abans, no? Que abans de tot el període Covid, però estem, per almenys som un grup i sabem què anirem fent, i també que la pròxima manifestació serem més gent i a poc anirem reprenent el ritme i la quantitat de persones d'abans d'aquest període.
Parla'ns una miqueta d'aquest període, d'aquest any. Què heu fet durant aquest any d'aturada?
Doncs bé, bàsicament hem mantingut les xerrades escolars als centres escolars que ho sol·licitaven, i doncs ho hem fet com abans d'aquest període, o sigui, no hem tingut cap restricció més que la mascareta i la distància amb els alumnes. A part d'això, ens hem afegit i unit als moviments que va haver-hi pel clima dels centres escolars per donar-li suport, i vam assistir a tots. I bé, després doncs no vam fer gaire cosa més. És cert que la nostra última manifestació, el 19 de març, va ser com la última, després va venir l'estiu i ara doncs bé, ja reprenem, però ho vam fer per celebrar els 2 anys de Fridays for Future Sant Cugat, però res més per ara.
Dintre de 15 dies, el dia 22, coincideix el Fridays for Future amb la vaga del clima. Quins actes estan pensats per aquella data? Perquè entenc que fareu actes simultanis a la manifestació.
Doncs serà la nostra segona manifestació, així que farem manifestació com cada 2 divendres aquí al Plaça Lluís Millet, on ens mourem cap a la plaça Octavià, al monestir, i arribarem a l'Ajuntament, i on volem també hi hagi un manifest també, doncs, justament en relació amb la vaga mundial pel clima.
Després d'aquesta aturada, quin és el camí a seguir del col·lectiu en aquesta tornada als carrers, en aquesta sortida de nou?
Bé, doncs volem tornar a com estàvem i érem abans d'aquest període, en el sentit on volem que la gent s'assumi de nou i que la gent confiï, continuï reclamant un futur, i sobretot també que la gent més jove s'afegeixi, perquè nosaltres ja anem creixent any per any, no? O sigui, cada any anem creixent, i tot i que hi ha gent que poc a poc s'afegeix, voldríem que s'unís més gent per doncs, que continuïn sent les generacions més joves les que doncs, decidessin i organitzessin aquest moviment juvenil. Així que és important per nosaltres aquest any fer difusió i en les xerrades escolars també cap als públics més joves perquè qui vulgui es pugui unir i siguem cada vegada més.
Fer una mica potser una crida al relleu generacional, no? Potser?
Exacte.
I com consideres que estan actualment les polítiques ecologistes del municipi? Què trobes a faltar?
Bé, doncs jo crec que hem fet ja molts petits passos, en el sentit on hi ha hagut declaració per l'emergència climàtica, que ja és un gran què, i ja s'ha hagut, ara s'està tenint en compte el medi ambient, que fa uns anys potser per alguna gent era impensable, no? I ara s'està duent a terme, i això n'estem molt contents. Ara bé, doncs sempre és això, estem també aquí per reivindicar un futur, però per reivindicar també doncs que es canvia la nostra forma de viure, i això tant a nivell polític com ciutadà, per lo que ens agradaria doncs que cada vegada hi haguessin més petits passos per després que acabi sent algo gran i un canvi gran, perquè és el que necessitem per si volem acabar i acabar el canvi climàtic, bàsicament.
Quin canvi que consideres tu indispensable que s'està fent a altres municipis no s'ha dut a terme encara a Sant Cugat, o quin canvi creus que s'hauria d'haver fet ja?
Doncs la veritat, no ho sé, a veure, és que jo crec que per certs àmbits estem molt bé aquí a Sant Cugat i per d'altres, doncs potser menys, perquè sempre hi ha coses a millorar. Ara bé, per exemple, o sigui, el fet que el centre sigui tot peatonal, doncs ho trobo genial, i de fet hi ha altres ciutats que ho tenen, però ho tenen encara el més gran. Trobo que seria genial i important cada vegada peatonitzar més la ciutat, intentar, doncs això, cada vegada tenir més en compte el transport públic per millorar-lo cada vegada més, no? I que sigués ja, doncs, no la segona opció, que el transport privat, doncs, perdís una mica la importància per la ciutadania. I fer difusió i sobretot també, bueno, ja s'està duent a terme, però cada vegada més activitats escolars, perquè l'educació és la base de tot, també ho crec, per lo menys, així que si s'arriba a les escoles, als alumnes, si s'arriba també, i ho parlo també als adults, als ciutadans en general, doncs això és super, super important perquè entenguin el que és el canvi climàtic, perquè entenguin per què hem d'actuar i que després no sigui menys difícil fer aquells canvis que costen més.
Parlem una mica d'aquestes xerrades que fèieu. Considereu que per part de l'Ajuntament s'ha posat el suficient de la seva part per afavorir aquestes xerrades, o han posat de la seva part per crear diverses xerrades als centres escolars de Sant Cugat?
Doncs bé, jo crec que sí. Bueno, en el sentit, doncs, nosaltres hem posat a disposició de tots els centres escolars, tant, o sigui, escoles, instituts, universitats, escoles d'adults, escoles en general, no? Les nostres xerrades. Però bé, crec que sí, que l'Ajuntament ha fet la seva feina, no? Que, o sigui, al final era, doncs, fer una mica d'estar al mig, al final, entre nosaltres i les escoles, perquè nosaltres comunicar-nos amb totes les escoles a vegades era difícil i ens han ajudat una mica a gestionar-ho, i crec que això ha sigut, doncs, una ajuda, però durant tota l'existència de Fridays, no només ara ni abans, sinó, o sigui, una mica tot, no? Perquè ho anem fent junts, anem educant junts els
nostres. I, per últim, el teu minut d'or. Quins deures els hi posaries a l'equip de govern de Sant Cugat?
Uf! Doncs bé, vam redactar un document durant el confinament, justament, amb un munt de demandes i de sol·licitacions. Crec que, suposo que s'ho han estat mirant. Jo l'únic que diria és que continuessin fent-ho, perquè hi havia, bueno, vam treballar-hi bastant sobre això i vam fer moltes propostes amb crítiques constructives sempre, per tal de que a poc a poc això es vagin complint, aquells petits canvis que nosaltres demanem i volem. Així que sobretot això, que es continuïn mirant aquell document, que nosaltres estem a la seva disposició perfectament, o sigui, si volen parlar amb nosaltres o el que sigui, estem aquí per proposar i per ajudar i fer el que sigui per poder dur a terme els canvis que encara ens falten fer.
Doncs moltes gràcies, Clara. Estarem una mica a sobre a veure si l'Ajuntament fa una mica de cas a les vostres propostes.
Moltes gràcies.
I fins aquí, Sergio. Segueix la manifestació del Fridays for Future i tot teu, company.
Fantàstic. Per cert, Gerard, quin ambient hi ha a hores d'ara en aquesta manifestació? Quanta gent hi tenim, més o menys?
Tenim prop d'una desena, una dotzena de persones que s'estan congregant aquí a la plaça Lluís Millet.
Molt bé.
Conforme va passant el temps, va arribant més gent, però on s'espera el gruix més important és de cara a la manifestació del dia 22, que coincideix amb la vaga mundial del clima.
Doncs fantàstic, doncs, de cara...
És un ambient, sí, de cara... animat... i a veure com evoluciona la cosa.
Molt bé, doncs en tot cas estem pendents de com acaba aquesta mani i també estarem molt pendents de cara al dia 22. Ja tenim feina d'aquí uns quants dies. Gerard, gràcies per aquesta connexió en directe des de la plaça de Lluís Millet de Sant Cugat. Una abraçada.
Gràcies a tu.
Cada tarda de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Gairebé un quart de set de la tarda. Avui volem fer ressò d'una curiosa efemèride. Un 8 d'octubre del 1948 va néixer, atents, Johnny Ramone. De nom real, John Cummings. Va ser guitarrista i un dels fundadors del grup de rock superconegut, els Ramones, on va romandre fins la seva dissolució l'any 96. Va morir l'any 2004. Curiosament, també un 8 d'octubre, però de l'any 1965, va néixer CJ Ramone, de nom real Christopher Joseph Ward, que seria baixista del Ramone, substituint en Didi Ramone l'any 89, i que va estar al grup també fins al seu final. Per recordar-los, escoltarem la que es considera com la millor cançó d'aquesta formació, que porta per títol Blitzkrieg Pop.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Que bonic és això de passar de Ramones a Iggy Pop. És el moment del cinema, ja ho sabeu, i a punt de començar un cap de setmana d'aquells llargs. Podeu informar-vos de quines estrenes estan previstes per si voleu anar al cinema. I tot ho trobareu ara, aquí, en aquesta secció del Setè Art de cada setmana, amb el periodista Jordi Guillem i el nostre company Sergi Estapé, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, un divendres més, tornem amb aquesta secció de cinema que, com sempre, compta amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, Jordi Guillem. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Hem començat amb la música de Jurassic Park, una pel·lícula que haig de dir que no he vist mai i que tampoc tinc la intenció de veure-la.
Molt bé.
Bueno, són temes que no m'atrauen.
Home, la primera s'ha de veure, la primera.
Bueno, va, doncs un dia la veuré.
Vinga.
Així que he vist allò que fa stapping, ai, sí, dos minuts, sí, sí, oh, que bien, i després canvio. Va, comencem, anem per feina.
Comencem... un parell de notícies.
Va,
ràpides.
Notícies, vinga, va, para la cita.
Aquesta setmana, dilluns, va morir als 93 anys Josep Maria Forn, fundador de l'Institut de Cinema Català i autor d'una de les obres mestres del cinema català i espanyol, com és La pell cremada, de l'any 1967. I la segona, que vam saber el passat dimarts, és que Espanya ja ha escollit, l'Acadèmia del Cinema Espanyol ha escollit quina serà la pel·lícula que la representarà a la preselecció dels Òscar, i es tracta del Buen Patrón, la pel·lícula de Fernando León de Aranoa. Recordem que aquesta pel·lícula competia amb dues més que s'han quedat fora, que són Madres Paralelas, la pel·lícula de Pedro Almodóvar, i Les Leyes de la Frontera, la pel·lícula de Daniel Monzón. Finalment
doncs mira,
s'ha triat aquesta.
Molt bé, començarem doncs parlant d'aquestes dues pel·lícules que has dit.
Doncs
Madres Paralelas, va, què m'expliques ràpidament?
Mira, Madres Paralelas és l'esperat darrer treball de Pedro Almodóvar, és una de les pel·lícules que sembla que tindrà cert pes dins de la seva carrera cinematogràfica. Saps que un director com Almodóvar, que treballa tant i darrerament tan seguit, té alts i baixos. Aquesta sembla que és de les bones, està protagonitzada per Penélope Cruz, Milena Smith, Israel Elejalde, Aitana Sánchez Gijón, Rosy de Palma, la catalana Julieta Serrano i també, com a curiositat, la medallista olímpica en triple salt Ana Peleteiro.
Què dius ara?
Sí, sí, també surt.
Fa algun salt per la pel·lícula?
No ho sé, si fa salts o no, no ho sé, però la història és una història de maternitat, una història de memòria, que es diu Madres Paral·leles, amb els habituals de Pedro Almodóvar. Ell escriu el guió i dirigeix. La música la posa Alberto Iglesias i la fotografia, com no, és de José Luis Alcaine. Ens explica la història de dues dones que coincideixen en una habitació d'hospital on han de donar a llum. Totes dues són solteres i es van quedar embarassades per accident. La Janis, de mitjana edat, que és el personatge de la Penélope Cruz, no es penedeix d'haver-se quedat embarassada i està exultant, mentre que l'altra, l'Anna, la Milena Smith, no és ben bé el mateix, és una adolescent, està espantada, penedida, una mica traumatitzada, i la Janis intentarà animar-la mentre passegen per aquests llargs passadissos d'hospital. Us podeu imaginar una mica el to de la pel·lícula. Les poques paraules que intercanvien doncs farà que hi hagi un vincle molt estret entre elles i passaran coses.
Jo, després del que has dit, a més de Madres Paral·leles, hauria posat Madres Accidentales, no? Potser hauria sigut més,
sí,
més adient. Va, i dèiem, l'altra pel·lícula que s'ha quedat fora de la lluita pels Oscars és Les Leyes de la Frontera, una pel·lícula de kinky, allò que en diuen de cine kinky, no?
És una pel·lícula de cine kinky, però repassada pel tamís, diguéssim, de Daniel Monzón, que és aquest enorme cineasta, que primer crític de cinema, després cineasta, que s'ha revelat els darrers anys. Les Leyes de la Frontera va clausurar el Festival de Donosti fora de concurs i té un guió de Jorge Guerrica Echevarría basat en la novel·la del meu admirat Javier Cercas. Com tu deies, cinema kinky, estiu del 1978, Girona. Ignacio Cañas és un estudiant de 17 anys introvertit i un pèl inadaptat que coneix el Zarco, que és el gran protagonista de la novel·la i de la pel·lícula, interpretat per Chechu Salgado, i també la Tere, personatge que interpreta Begoña Vargas. Els actors ja veus que no són massa coneguts. Es tracta de dos joves delinqüents del barri xinès de la ciutat de Girona, i aquest, el nostre protagonista, l'Ignacio, es veu immers en una carrera imparable de furts, de robatoris, atracaments, etc. És una història en què li serveix amb ell per fer-se gran i per això diferenciar on està la barrera entre la justícia i la injustícia, doncs aquestes lleis de la frontera que parla el títol.
Aquesta pel·lícula que dèiem, un dia vam parlar falla una mica de les pel·lícules de kinkis que es deia, doncs aquesta podia estar una mica. Escoltem un tros de Les Leyes de la Frontera, va.
¿Qué pasa, Rafitas? Ya que han pasado un huevo de años.
28.
A ti también te mandé la carta, ¿no?
Tere, siempre se preocupa por ti.
¡Vamos! ¡Mucho!
Si quieres venir, estás invitado.
¡Vamos!
Una pel·lícula que juntament amb Madres Paral·leles i la que deies abans, El Buen Patrón, competien per anar als Oscars. Finalment s'ho han dut al Buen Patrón, que em sembla que està a la segona vida, ja en parlarem. Passem a una pel·lícula que es diu Titane. Titane o Titane? O com
Titan, Titan, és una pel·lícula francesa.
Ah, Titan.
Sí, Titan.
Ah, bueno, però acaba bé, no? Titan.
Acaben bé, però amb les es, com bé saps, sí. El francès no es pronuncien.
Sí.
Titan, no és una pel·lícula menor, eh? No gens menys, és la vigent guanyadora de la Palma d'Or del Festival de Canes.
Ah.
És una pel·lícula de dones, si recordes l'any... No, l'any no, la setmana passada, fa unes setmanes, quan vam parlar de Cannes, vam dir que era un festival amb força presència femenina. En aquest cas va guanyar Julia Ducournau, que en, bé, els cognoms no es tradueixen, però es diu així, Julia Ducournau. És una senyora molt interessant que va rodar una pel·lícula fa uns anys, que es va veure al Festival de Sitges. Per cert, aquesta Titan també es veurà a Sitges, un festival que comença, que ja ha començat, va començar ahir al vespre. I també va fer una pel·li que es deia Crudo, que us la recomano, és del 2016. És una història de mig vampirisme, bueno, no ens desviem. Aquí a Julia Ducournau, què ens explica Titan? Doncs ens explica la història d'un jove amb la cara una mica magullada, diguéssim, que el descobreixen en un aeroport. Ell diu que es diu Adrien Legrand i que és un nen que va desaparèixer fa 10 anys. Pel seu pare, Vincent, això suposa el final d'un llarg malson i se l'endú, evidentment, a casa perquè havia desaparegut. Simultàniament, comencen a passar una sèrie d'horribles assassinats en aquesta regió. La pel·lícula va anar a Sant Sebastián i ara ens arriba aquí, després de guanyar Cannes, passar per Sant Sebastián, avui divendres ens arriba a les sales i és una molt, molt bona pel·lícula.
Doncs bé, és una pel·lícula que recomana el Jordi Guillem, el periodista de Cinefil, el periodista diari de Terrassa, i acabarem les estrenes amb dibuixos animats, o com es diu, animació, no? En aquest cas, sí. La família Addams 2, La gran escapada.
Sí, hem portat tres pel·lícules molt potents, molt d'allò de pensar, que diuen alguns, terminologia que no m'agrada gens, i acabem amb una cosa molt mainstream, que són, és animació per nens i per adults, per què no?
Amb els pares, per nassos,
els pares ja han d'anar, sí, però bé, s'ho poden passar bé, perquè aquesta, La família Addams 2, La gran escapada, no deixa de ser una seqüela de La família Addams, de la versió d'animació, no estem parlant de personatges reals. Aquí trobem les veus, però bé, això és bastant estúpid de dir, perquè les veus les trobarem si la veiem en versió original. Les veus en anglès, doncs, per exemple, de Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Bette Midler o Wallace Shawn, si la veieu.
Ja feia temps que no sentia parlar de Bette Midler.
Sí, sí, segueix viva. És bé, la història de La família Addams, es troben amb més aventures, cada cop més esbojarrades.
Sí, jo he vist la primera, Obligat, òbviament, sí. I tampoc em va matar gaire i tampoc va agradar allò que sigui una gran obsessió com altres, com Gru o...
Sí,
o
jo tampoc sóc massa, jo no l'he vist, he vist la d'Acció Real, però aquesta no. I la del 19 no l'he vist, la de La família Addams, i no sóc massa fan de La família Addams. Hi ha gent que sí, que li agrada molt, tu.
Bé, en definitiva és la versió amb dibuixos animats. Jo sempre dic dibuixos animats, ara es diu animació, no? Jo, doncs, encara sóc molt antic. Són Dantes, com l'Oriol Carreras amb els dimecres fem la secció, doncs aquí doncs estic jo. Molt bé, doncs acabem amb aquesta... Ah, no, acabem amb el tràiler, home, va, escoltem...
La família Addams, sí, va. 2.
Ciència imperi, decuse tutamen.
Hola, en cristiano, por favor.
Estoy rodeada de idiotas. Soy totalmente diferente a mi familia.
¿Por qué nos está evitando?
Están creciendo tan deprisa.
Soy puro fuego, ¿eh, chicas?
Doncs aquest trosset de La família Addams 2, La gran escapada, que podeu veure ja en les grans pantalles. Em parlaves de que ja ha començat Sitges, no?
Sí,
i ahir... fem res, un parell de mencions.
Un petit ràpides. Apunt, mira, ahir va començar el festival... Bajo el signo de la bestia, aquest any va començar amb un plantejament que és el de sempre, que és una sobrepoblació de pel·lícules, en aquest cas 126 títols que es repartiran fins al dia 16 d'octubre entre les quatre sales, l'Auditori Melià, el Retiro, el Prado, que són dos cinemes així més glamurosos per antics, i la Sala Tramuntana, a banda de l'Escorxador, on es podran veure coses alternatives. Una de les pel·lícules d'aquesta 54a edició que la gent té moltes ganes de veure la podrà veure ja avui mateix, el festival la va presentar ahir, avui ja es pot veure a sales, és precisament aquesta Titan de Julie Ducournau, que va guanyar el Festival de Cannes, va ser Palma d'Or, i que té moltes coses de fantàstic, de cinema de gènere, i que, doncs això, després de visitar el festival el 2016, amb aquella Crudo que dèiem, doncs torna enguany. Està protagonitzada per Vincent Lindon i Agathe Roussel. A la secció oficial tindrem coses força interessants, hi haurà diverses temàtiques, moltes derivades de la mitologia, del tema d'arrel popular, de folk. Són pel·lícules com In the Earth, The Medium, Lucifer i todos arderán. També hi ha visions més maternals, malsons com Son, Lam, El Páramo, o també la invocació del passat o d'allò més quotidià que ens fa por, que provoca la descomposició del cercle familiar o íntim, pel·lícules com Violation, She Will, Inexorable, Comil, Home in the Dark, Silent Night, Nitram, La Abuela, la pel·lícula de Paco Plaza que ve rebotada de Sant Sebastià, Tres o Visitante, entre d'altres. No, no hi ha aquest any especialment grans presències al festival, però sempre és interessant.
Sí. I avui volem felicitar, no?, Sigourney Weaver, sí, que fa 71 anys, no?
Tens raó, avui divendres Sigourney Weaver fa 71 anys, va néixer el 8 d'octubre de l'any 49 a Manhattan, a la ciutat de Nova York. I què dir d'ella, a banda que ha vingut a rodar a Terrassa, Un monstruo viene a verme, amb J. Bayona, i que es va fer famosa, diria, per dues pel·lícules fonamentalment, una Alien, El octavo pasajero de Ridley Scott, i també Los cazafantasmes, de la que ha participat a la segona part que es va fer.
Home, Alien, sobretot, és una pel·lícula que, bueno, que aquella imatge de la Sigourney Weaver pelada a la garçon, sí, que en diuen, doncs és una, sí, imatge, és una de les icones del cinema.
Del cinema fantàstic i del cinema.
El mateix Alien ja és una pel·lícula de culte, no? Sí. També he fet altres pel·lícules, no? Jo, una de les pel·lícules que m'agrada més és Armes de Mujer.
Working Girl,
amb
sí.
La, mm-hmm. Amb el
Richard, Harrison Ford.
Harrison Ford, mm-hmm, i la, ja ho diré demà, la ex-dona d'en Banderas, la Melanie Griffith, exacte. I també Goril·les en la niebla, és una, sí, pel·lícula que també, mm-hmm, s'ha parlat molt d'aquesta. Bueno, és una pel·lícula que en el seu moment va tenir el seu, no? És una bona actriu, no? Vull dir, és una actriu,
sí, sí, és una senyora...
Bon recorregut.
Sí, home. Mm-hmm. I és jove, 71 anys.
Home, 71 anys, pues, home, esperem arribar-hi, no?
Sí, vols dir?
Home, jo, sí, crec que, clar, sí. Tu, quina, alguna pel·lícula més que vulguis destacar de la Sigourney?
A mi, jo estic amb tu, a mi m'agrada molt Alien, llavors ha fet incursions en altres gèneres, per exemple, va fer una pel·lícula que l'any 92, que moltes vegades posem la música aquí, que és 1492, La conquista del paraíso, aquella pel·lícula on interpreta Isabel I de Castilla. M'agrada molt Copycat, on interpreta el paper de Helen Hudson, aquella pel·lícula d'assassinats de l'any 95.
Sí, està força bé.
Ha fet diverses coses, per exemple, La xica en el parc, el 2007, donava veu a La computadora de Wall-E, com a curiositat, una pel·lícula d'animació que a mi m'encanta, del 2008, que si teniu nens els hi podeu posar. El 2009 va fer Avatar, que és una pel·lícula que detesto, de James